Castell d'Or, caves de proximitat per assaborir cada instant, us ofereix aquest espai.
Aita, ja arriba l'estrella a la ràdio. Fel Feixedes, bona tarda.
Molt bona tarda, hòstia, i pell de gallina, cada cop que la sento. Ja no us pot dir oficialment, però jo diria que aquesta gent ho allargaran fins al Nadal que ve.
Tu creus que sí?
Es veu que estan venguent. La gent els diu, porta'm el cava d'en Feixedes. Però no sols als restaurants de Catalunya, i hotels, i bueno, la gent es veu que està comprant Castell d'Or com beneit.
A tu ara et sabria greu, no? No poder continuar entrant amb aquesta sintonia, que sembla que baixis les escales del Molino.
A mi és que ja vaig pel carrer i em dic, el Castell d'Or del Cava, saps? Jo ja vaig molt... A vegades la gent diu, fes allò de les escales. Que dic, bueno,
perquè si s'acaba el patrocini, s'acaba la sintonia.
Li vam fer la sintonia expressament perquè patrocini.
Jo al moment em s'ha quedat, si s'acaba el patrocini, s'acaba la secció.
Parlem-ne.
Això no ho descartem. Hòstia, a la que t'haguem de tornar a pagar el sou nosaltres...
Vale, sí, no, clar. No,
jo ho veig difícil, eh?
El que passa que...
Que en Jaume Peral, el director d'aquesta ràdio, continuï pagant el sou.
Clar, amb el que arribo a cobrar ara d'aquesta gent del cas, una bogeria, és que no em surten per les orelles, una bestiesa, el patrocini aquest és una bestiesa, i tant.
A veure, escolta'm, ja saps que et mimem molt aquí i avui...
Sí.
A veure, no vull dir que tu necessitis, perquè vas servit.
Sí, veiem.
Però avui parlarem d'una cirurgia masculina molt popular.
Bueno.
Tenim dues persones aquí a l'estudi, dos homes, ja els veus aquí al costat,
com
que s'han fet aquesta cirurgia masculina.
O sigui, avui parlarem del tema, per fi, amb altra gent?
Bueno, avui parlem dels implants capilars, de la gent que s'ha posat cabells.
Val. Hòstia, val.
Què pensaves, tu?
Ah, no, o sigui, no parlem de fimosis. No, dic, hòstia, per fi... A veure, que està molt bé el dels implants, que em fot molta il·lusió parlar-ne, i que tant de bo, quan jo era jove, l'any 86-87, quan em vaig operar de fimosis, s'hagués pogut parlar obertament com es parla ara d'això, que jo en aquell moment vaig trobar les portes tancades a tots els mitjans obert,
O sigui, tu et vas operar de fimosi, quin any devia ser?
87, no me'n recordo, 87-88.
Tenies 90, 18 anys.
17-18 anys, sí.
No et va entrevistar ningú?
Ningú. I mira que et diré jo, per exemple, en Cuní, llavors estava a Catalunya Ràdio.
Sí, els matins a Catalunya Ràdio.
Molts dies jo baixava a Barcelona i em posava allà fora els estudis, trucava i li feia... Estic operat de fimosi. Vol fotre una entrevista?
Què feies?
M'assenyalava.
L'assenyalaves.
M'han operat, en parlem? I venia el assegurat, deia, si podeu anar marxant d'aquí, sisplau, que esteu molestant.
I a TV3, tampoc?
TV3, també vaig anar-hi molts cops, amb en Julià Peiró.
Sí, home, Julià... que feia la casa dels famosos.
Li vaig dir, Peiró, jo puc fer que entris al quiròfano i ho podem fer en directe per TV3. A aquella època TV3 també fotia moltes coses que no... Saps? El mercat de no sé què. Doncs, cony, una operació... Em va dir que no, un Peiró.
Home, que has estat bé, eh?
La Mari Pau Huguet, a les tardes. Uh-huh. Vaig enviar-hi també... Vaig trucar-hi un parell de cops.
Dir... I tampoc, la Mari Pau?
No, la Mari Pau va dir que no. I va haver un programa que vaig estar a punt, sí, de ser...
Què va ser?
Àngel Casas, sí que... Era aquelles setmanes que havia tingut la de Dallas... que em va dir, home, necessito algú potent, i li vaig dir, Àngel, una operació de fimosis d'un tio d'Arbúcies, què més potent que això? Jo vaig arribar a les portes de TV3, vull dir, al final em van dir, mira, al final no ho farem.
Mm-hmm. Puyal.
Puyal.
Un tomb per la vida, la vida amb un xip, que hagués d'anar per un debat.
Al Barça, li vaig dir la mitja part d'un dia al Barça, que tens audiència, que tots són homes que ho escolten gairebé, que els homes que potser no gosen parlar-ne... Tu saps una tertúlia de fimosis aquí, mig dels partits del Barça? També em va dir que no. Res, Albert, va ser una cosa molt silenciada en el seu moment i per això he sigut un activista de la fimosis. Vull dir que estic molt content de que...
En els espectacles teatrals teus em parlo, a la teva operació de fimosi, que suposo que és per compensar el que no et van deixar
buit,
parlar en el seu moment.
El buit que em van fer a mi... I
però com... la Mari Pau Huguet, tu el programa que feia la Mari Pau, jo tenia entès que tu hi vas acabar anant.
Jo hi vaig anar al programa de la Mari Pau l'any 96.
Sí, però, o sigui, encara no eres actor.
No era actor encara, no. Llavors era peixeter. Llavors estava estudiant per actor i per músic. Estava a Girona estudiant a l'escola de jazz i a l'escola de teatre. I convivia en un pis de Girona amb quatre noies. I un dia, després de la sèrie que elles miraven i que jo estava allà dient bestieses, va començar el programa de la Mari Pau i diu, busquem homes que convisquin amb dones. Clar, jo vivia a casa, treballava de peixeter a casa meva amb la meva mare, a casa meva hi havia la meva mare, la meva àvia, la meva tia, vivia a Girona amb quatre noies.
Quatre noies i tu al pis?
Sí. I van dir, ja has d'anar-hi, vaig dir, no hi aniré. L'endemà em van trucar, Rafael Feixades, i diu, mira que t'has apuntat Dic, bueno, m'he apuntat. Sí, home, que a més ens han explicat la teva història, ens interessa molt, i vaig anar amb la Maripau.
Però ja confiant que tu podries treure el tema de la fimosi.
Jo vaig anar-hi, vaig dir, val, jo vinc, no vaig dir res, quan seré allà, deixaré anar la bomba. Vull dir, diré, Maripau, un moment, me'ls hi baixaré tot, diré, aquí teniu un fimòtic. Però no va venir el cas. Vaig pensar que era molt forçat. Però...
Hosti, això ho hem de recuperar, Maria.
No,
hem de trobar...
96,
quan l'any 96 feu Feixeres va anar...
Era... Sí, el meu primer any a Girona estudiant teatre i estudiant música.
Sí, la teva experiència de conviure amb dones.
Sí. Que va ser molt, molt divertida. Jo recordo un dia arribar... Jo feia de peixeta arbúcies, m'anava a Girona al migdia i a les tardes anava a les escoles i jo vaig ser quedar a dormir allà. I un dia arribo i hi havia una noia, la Sílvia Sant Celoni, que normalment era el que feia el dinar, i diu, avui estic fent pasta. Dic, hosti, m'ho veu uns espaguetis. Vale. I me sento al sofà, per ell m'estava al sofà, jo també m'espero allà, i bueno, quan digui ja dinarem. I al cap de mitja hora, tres quarts, dic, jo no... Jo llavors no cuinava mai. Dic, jo no hi entenc, Sílvia, dic, però els espaguetis... Fa molt rato que els fas uns tres quarts d'hora. Dic, hòstia, dic, jo no en sé de cuinar, vull dir, ara no em vull pas posar, no em demana, però diria que no seran bons. Collons. Era, però com un ciment, allò que... Vam menjar galetes príncipe, nocilla i unes magdalenes per dinar.
Ben bo, molt bé.
A la Sandra, a la Laura, a la Sílvia, a la Puri, vam passar un any tremendo en aquest pis de Girona.
Mira, històries de Fel Feixeres. Bé, avui, com et deia, hem preparat una història que crec que a tu t'interessarà. A tu t'interessarà i l'interessarà a moltíssima gent, perquè el que fins fa un temps podia ser una raresa ara s'ha convertit en una intervenció molt comuna i cada vegada també més acceptada. Al teu costat tens una persona que la coneixes.
Aquest tio el coneixes.
Gerard Autet, bona tarda.
Bona tarda.
Gerard Autet, exfutbolista de primera divisió. Va jugar a les categories inferiors de Barça, d'Espanyol, i llavors va jugar a primera divisió amb l'Sporting de Gijón.
Correcte.
Parella temporades.
Sí.
Ara et veiem a l'11, al gol a gol, a TV3. Sí, sí. Havíeu coincidit, em sembla, amb en Fel Feixeres, amb algun plató.
No?
A l'11. Al Club de la Mitjanit.
Al Club de la Mitjanit, era. Amb el Garriga.
Amb el Garriga.
Correcte.
Gent del món del futbol, que
exacte.
Ens ajunten.
I allà a mi em cridava l'atenció, perquè devia ser finals del 2020, principis del 2021, et vaig veure que començaves a explicar... Vaja, vivíem pràcticament els espectadors en directe la teva intervenció que havies anat a fer a Turquia per posar-te cabells.
Sí, sí. Tal qual. És que no vaig trobar una manera... Tampoc m'ho vaig arribar a plantejar massa. Sí que em feia certa mandra passar un moment... Perquè al principi, clar, sembla que vas rapat completament. Jo rapat no m'agrada gens, estic molt primet. No semblo ni que estigui sa, bàsicament, amb el cabell. I justament amb el Garriga li vaig dir, Garri, faré això, tal i qual. Dic, com que els primers dies aniré molt rapat i es veurà... una mica en vermell, una mica en vermellit i tal i qual, per fer pantalla em va dir, fem dos conyes, aquí els primers, dos primers dies fem dos conyes, que si el ressembrat, que si no sé què, que si la gespa de Gardentona, Royal Verd, i anem fent, i això ho van fer. Jo crec que va ser la millor manera per...
Jo tinc la sensació que va durar més de dos dies,
sí,
eh?
Sí, però la conya, és l'impacte de dir, va, ja m'ho trec de sobre, ho explico aquí, i llavors ja està. I va anar bé, jo penso que va anar bé, perquè llavors vaig poder-ho fer tranquil·lament.
És que hi ha una cosa que avui sentirem persones, el Gerard i altres homes que ens ho explicaran, però hi ha molts homes que no ho volen explicar, que ho fan i no ho volen explicar. Tu t'hi has trobat, suposo, sí. Deus conèixer molta gent al teu entorn que s'ho ha fet i no ho diu.
Sí, n'hi ha molts, eh? N'hi ha molts i no... Bueno, no ho sé, no ho volen...
No ho sé.
És que jo no crec que sigui una cosa... és que no és gairebé, no és ni artificial, perquè és cabell teu. Per tant, és un...
Clar, no és com els camps de futbol, que és artificial, per dir-ho.
No, correcte.
No, no, és el que deia en Garri, és un ressembrat, no?
Bueno, és una redistribució del teu cabell. Si tens un lloc que n'hi ha menys, doncs vas a darrere la part donant, que després suposo que hi ha un tema més tècnic, que és la part del clatell, i si està tot bé, doncs te la poden col·locar a la part de davant. I passes el procés de creixement. Jo penso que és normalitzat. I ho estic explicant, o ho estem explicant, per intentar normalitzar-ho també, perquè no passa res. Vull dir,
és cabell teu, després ho explicarem bé, sí. Però és cabell teu, per tant, te'l treuen del clatell i te l'implanten al davant, o a la coroneta, diguem, allà on et faci falta. Però, a més, diguem, si hagués de ser motiu de vergonya d'alguna cosa, tu creus que aquest fet que sigui teu encara ho treu, això, diguem?
Encara
no?
Més,
correcte. Perquè, en el fons, no tens res que no fos teu.
Correcte. És que no hi veig massa el sentit, però sí que m'he trobat gent, perquè arran de fer-m'ho, vaig rebre molts mails, clar, arran de fer-ho públic o fer-ho amb certa normalitat a la tele, vaig rebre molts mails de gent que fins i tot em deia, no, jo no, és que no conec a ningú que s'ho hagi fet, i com que ho expliques tan normal, si em pots dir no ho has fet... Uh-huh. Gent que em deia que, pues això, que li feia vergonya... Que
no volia, una cosa que te n'haguessis d'amagar, no?
Que no ho volien saber, i els vaig contestar a tots. Els vaig dir la meva experiència, on havia anat, on, quines consultes havia fet. I hi ha hagut gent d'aquests mails que m'han enviat que hi han anat a Turquia. Per tant, si els hem pogut ajudar amb alguna cosa, doncs millor que millor.
Veurem casos de Turquia, veurem casos també de Barcelona, perquè cada vegada més aquestes intervencions també es fan a Catalunya. El món del futbol... Al món del futbol hi ha uns quants casos.
N'hi ha molts, n'hi ha molts.
Hi ha uns quants casos, eh?
A mi el que m'agrada és que...
A veure, per exemple, Jordi Alba. No? El fenomen que ha passat amb Jordi Alba últimament, vull dir...
Segurament.
Sí. Això, o que no té estrès i s'ha tranquil·litzat, però vaja...
Sí, tu creus que aquesta última temporada així s'ha com calmat?
O sigui, que ja va tan malament tot, sí. Ja no m'hi emprenyo, i llavors el relaxar-se potser... Però vaja, jo diria més que... Però a mi això m'agrada, que ara com gent com en Lautet, futbolista, surtin i ho diguin, perquè tots sabem, el gran futbolista que no ha dit mai res, i que sabem que... Vull dir, o sigui, Carles Puyol, sigues valent. I digues... Perquè allò és impossible. Que
aquest, precisament, jo diria que no.
Clar, em sembla que no,
sap,
eh?
No se sap, però jo estic convençut...
Em sembla que Fel, vista per això, no...
Jo estic convençut que en Puyol,
vista
sí.
Vista per això, no entens. Mira, deixa'm que saludi també el Simon Fuster. Simon, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Com estàs, Simon? Quants anys tens, tu?
40 per 41, aviat.
40 per 41, també t'ho acabes de fer, no?
Sí, fa un anyet.
Fa un anyet. I tu també ho has explicat, diguem. Tu ho has explicat a través de les xarxes socials, a través d'Instagram, eh?
Doncs sí, la veritat és que, com molt bé dius, el que vaig veure és que la majoria de la gent ho amagava, no entenc el per què, i vaig veure una oportunitat de difondre-ho, però sí de compartir-ho d'una manera molt més oberta. Les meves xarxes, quan van veure que explicava pas per pas i ensenyava foto a foto, van veure una realitat molt diferent de la que es pensaven. Perquè hi ha una part bastant dura, des del dia 0 fins al dia 15 després de l'operació, on visualment prefereixes que no et vegi ningú. Uh-huh. I jo pujava una foto cada dia, indistintament de si semblava el monstre de Shrek o de si estava en una transformació quasi alienígena. Perquè la veritat és que veus moltes deformacions per l'anestèsia i de més, amb les quals doncs, et veus raro.
Anirem al que és la intervenció en si, anirem a l'abans i també al després, diguem, no? Perquè aquí ara, doncs això, el Gerard Tautet fa una mica més d'un any que s'ho va fer, el Simon Fuster si fa no fa un any. Gerard, anem a l'abans, diguem, quin és el moment que tu dius, hòstia, m'ho he de fer, tu, ja no puc aguantar més, que no sé què m'està passant, però m'està caient el cabell...
Jo estava aguantant el tirón bastant bé, relativament bé. Anava a tirar els cabells i amics que comentava, no, encara aguantes, però vaig passar una època una mica d'estrès personal bastant alt i vaig pensar... Bueno, em va caure bastant. La part de davant, sobretot el tema de les entrades, em va caure moltíssim.
O sigui, no era un estrès professional, si no era
no,
època
estrès,
futbol,
no, no,
diguem.
No, personal, no, uh-huh. Un estrès familiar i personal. I vaig acumular nervis i suposo que això hi té a veure, eh? I vaig trobar-hi molta diferència, perquè ja et dic, el que aguantava, allò que anaves recol·locant tu mateix, així, davant del mirall, fent com puguis, allò amb la cortina anar fent...
Aquells pentinats que a vegades us feu que són una mica complicats,
sí.
Sí, que dius, potser
sí,
es veu més el pentinat
no,
que portes.
I tardem un ratet, però ja no aconseguia tapar massa. I vaig decidir, doncs, mirar-ho. I... Mm-hmm. La veritat és que des que vaig decidir mirar-ho a fer-m'ho, ja sóc una mica així, si ho faig, si no, no... Vaig tardar poquet, eh?
És curiós perquè això de posar-se cabells, de fer-te aquest implant en plan capilar, que no deixa de ser una cirurgia... ha tingut un boom, diguem, els últims mesos, molt important, que contrasta... Jo tinc la sensació que fa uns anys, fins i tot havíem fet algun tema, això sí que havíem parlat als periodistes, que és com si les calbes haguessin sortit de l'armari, diguem, no? Aquesta cosa de dir, escolta'm, jo em rapo i què passa? Sí. Tinc 30 anys i vaig rapat i estic la mar de guapo, la mar de bé i la mar de sexy. Això va passar.
No, i és que, a més, quan jo amb en Gerard el miro molt a l'11 o a la Gol, i coincideix un horari que és quan la dona que treballa a Girona se'n va a dormir... I molts dies comença... La meva dona mira, comença a mirar a vegades els programes, que a mi no li interessa, diu, em vaig a dormir. I quan va començar a veure que això, em va dir, no entenc el Ted, si estava molt guapo, sense, saps? I, clar, ara vosaltres dos expliqueu, no, nosaltres ho diem, també dic, clar, dos tios de 1,90 m, guapassos, alts, amb el que els deuen mirar, o ho diuen, o jo m'ho foto i ningú se n'entera, quasi, saps? Perquè, no, però, sí, sí, hòstia, sí, sí. Però està molt bé que es digui, perquè al final és una cosa... Una cosa, llavors si tens ganes de dir, no, que t'has operat de fimosis, perquè això no es veu. Això has de tenir moltes ganes d'explicar-ho, perquè això ho ha vist molt poca gent que estigui operat de fimosis. Però, dels cabells, hòstia, no... no
ja t'hauria agradat que en el seu temps ho hagués vist més gent.
Oh, i tant, però, i tant, ja, bé, prou, de vegades...
Bona senyal.
Llavors, per tant, Gerard, dius, bueno, això suposo que sempre et deixes assessorar i dius, bueno, on t'ho faig, això?
Sí, sí.
Això és una cosa delicada, sí. És una cosa que no t'ho pot fer qualsevol, i llavors necessites algú que s'ho hagi fet o algú que et doni referències,
sí,
no?
Sí, sí, tenia un excompany futbolista que s'havien fet, també, i em van donar un parell de contactes d'aquí a Barcelona, ho vaig estar mirant, sobretot per veure també la zona donant, que és molt important la part de darrere, que ho puguis... Que el cabell estigui fort per poder-t'ho fer. I llavors tenia un contacte també, un intermediari que coneixia a Turquia, que també coneixia una persona que s'havia fet de Madrid, que a més treballava en mitjans de comunicació i sortia en pantalla, i per tant anava ben recomanat, entre cometes, perquè sabia com havia quedat. I sí, sí, vaig començar a parlar amb ell per telèfon i em va explicar una mica el procediment, vindrem a buscar aquí, a l'hotel, el taxi, bueno, tota la parafernàlia que munten, que ho tenen superben muntat. I em vaig decidir d'anar-hi cap allà, vaig passar 3 dies i... Sí, sí.
El teu cas, Simon, és semblant al que explicava el Gerard Tautet, i ell parlava d'un estrès personal, un estrès familiar. Tu hi ha algun desencadenant algun dia que et mires al mirall i dius, escolta'm, aquests pentinats impossibles que deia la Maria, ja no me'n surto més i vull arreglar-ho, això.
Malauradament, sí. Hi ha un desencadenant i és aquell moment on bueno, jo des de petit m'agrada molt fer-me el serrell, i va arribar un moment cap als 25 anys que vaig començar a notar que es caia el cabell. Aleshores comences amb un producte bastant simple, que és el minoxidil, que el ven a les farmàcies al 3%, que t'ajuda, diguéssim, a mantenir o a retenir la caiguda del cabell. Què succeeix? Que és un producte que en el moment que el deixes de fer servir se't cau més. Aleshores...
Sí, té com un efecte rebot.
Sí, t'ho has de ficar cada dia i el dia que vaig deixar de posar-me em va caure una miqueta més.
Uh-huh.
Això se'm va juntar amb una emprenedoria que vaig començar l'any 2014 i que amb l'estrès em va desembocar amb una caiguda de cabell bastant severa, fins al punt que ja no era el noi de les entrades, ja era el noi de les entrades que tocava la coroneta. Aleshores, va haver un moment desencadenant que va ser un viatge justament el 2019 que vaig fer amb la meva parella, el 2020, a Croàcia, on amb una GoPro em llenço d'un tobogan d'aquests inflables i al caure l'aigua s'obre tot el cabell i es veu una coroneta enorme i em vaig veure realment bastant calb. Aleshores, bueno, decideixo que s'han de prendre mesures i de que, bueno, tinc la sort, en el meu cas, de que una companya de feina, la seva parella s'ho havia fet, feia un any, i havia pogut fer tot el seguiment de com li havia anat, com havia crescut, i els efectes i els resultats eren excel·lents. Aleshores, bueno, jo crec que ens deixem... És una operació delicada, a la qual sempre busquem un referent, algú que ens acompanyi, que tinguem aquesta seguretat, no?, de què succeeix. Aleshores, en el meu cas, doncs, Turquia era una opció molt bona. Sí que és cert que a nivell de preu és més econòmic que aquí, però a mi el que em donava la seguretat també és aquests 50.000 pacients que van anualment a Turquia a operar-se. Els darrers 15-20 anys li donen realment molta experiència, no?, a la indústria allà. Aleshores, això em donava, bueno, molta seguretat per fer-ho.
Allà ho tenen muntat, Gerard Tautet, com una indústria, diguem, medicoturística, pràcticament,
sí,
no?
Sí,
perquè
sí,
perquè
sí,
sí. Jo que tinc entès que et fan com un pack en el sí, qual sí. També hi ha alguna visita turística fins i tot i un hotel fantàstic on et pots...
Sí, 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 bàsicament així, arribes a l'avió, arribes a l'aeroport d'Istanbul, et recullen ja amb un típic cartellet a l'aeroport, amb el nom de la clínica, per tant, ja t'havien...
O sigui, hi ha el teu nom i el de la clínica,
sí, sí,
vull dir que no hi ha cap... O sigui, no pots dir que vas a fer turisme, diguem.
Ah, no, però tal com hi ha la meva clínica, doncs hi havia 15 clíniques més al costat, i cada clínica tenia el seu taxi.
Bé, va, si tu vas veient que no ets l'únic que estan allà per operar-te.
Quan jo veig al Santa Caterina, no em van esperar allà fora. No. Saps? Fimosis, feixades. Això sí que...
No, no hi havia cartellet. No hi havia cartellet. Et van ficar cap a dintre de cop.
És més discret. Així dona, és més
discret. Fins i tot m'imagino, Gerard, que estàs a l'avió mirant-te els altres i dient... No sé si aquest també hi va.
No, això a la tornada, Albert.
A la tornada. A la tornada es deu veure.
A la tornada es veu. A la tornada, doncs, compte que no ets l'únic que has anat, perquè jo recordo fins a 9 persones, perquè vens una mica embenat d'aquí de la zona del Clatell, i érem... Sí, sí.
Llavors, que la vena no enganya. Simon, sí, tu també vas tenir aquesta percepció?
Totalment.
A la tornada, eh?
La tornada, el 20-25% del vol era gent que s'havia operat. I aleshores, bueno, fins i tot hi ha clíniques que et deixen la cinta del cabell, que encara no els hi han tallat i encara és molt més evident, diguéssim, l'operació. Els altres ens posen de vegades un barret o alguna cosa per protegir i ens ajuda doncs, a ser una miqueta més discrets, no?, en el trajecte.
Sí, però això depèn de cada clínica, això és veritat. Perquè hi havia gent que tenia com una... Saps un típic turbant?
Sí, de, sí. Aquí. De gimnàs, el típic turbant, aquí. Sí.
I d'altres que no, et feien la cura el dia abans d'agafar l'avió i...
Doncs fem el relat, Gerard, des d'aquest moment en què hi ha el cartellet Gerard Tautet i el nom de la clínica a l'aeroport d'Istanbul fins que estàs a la sala d'operacions. Què passa?
Doncs em venen a buscar aquest taxi, sempre en contacte amb ell ja, amb el meu contacte d'allà, el que era el germà del doctor d'aquesta clínica, que era una clínica privada d'allà a Istanbul. Et venen a buscar, et porten a l'hotel, vaig descansar a l'hotel, l'endemà, durant el matí, em va venir a buscar, ens vam conèixer, vam esmorzar, anem a fer una mica de turisme, em va portar a veure la Mezquita Azul, tot, jo no havia estat a Istanbul, i em va encantar, espero tornar-hi a anar, ja més tranquil, sense l'estrès de...
No vas poder veure cap partit del Galatasaray...
No vaig tenir temps.
Ara és un bon moment per anar-hi, eh?
No, home, clar, hi ha en Guerre.
Sí, home, hi ha en Guerre.
Hi ha en Domènec Torrent.
Sí. Ara anava a dir, ara s'hi haurà d'anar, però a veure futbol, ara s'hi haurà d'anar. I al final, doncs, és això, vam anar a fer turisme, fins i tot vam anar a dinar amb aquell famós, com es diu, el de la sal?
El que tira la sal així,
que tira la sal...
Que talla la carn amb aquests ganivets.
Un cuiner d'aquests famosos que, té Instagram i tal. Sí,
sí. I la intervenció era a la tarda.
Ens va dir, us passo a buscar a les 3 i cap al matadero. Perquè, parlava espanyol perfectament, per tant, ens va passar a buscar el mateix taxi des de l'hotel cap a la clínica. I arribem a la clínica, doncs això, a les 3 o a les 4. I a partir d'allà, doncs ja va venir la doctora, et fa una mica la línia, la línia de dalt.
El dibuix. De fins on et posaran cabells,
no? El front, diguéssim, fins on et posaran, que no sigui molt... Tampoc ha de ser molt exagerat, ni començar molt a baix.
Que no
et canviï
la teva expressió, diguem, no?
No. I ve la doctora, llavors ja comença el procediment.
I el procediment és això que ens dèiem, perquè això és una cosa que jo no en tenia ni idea, diguem, no sabia ni això, diguem, no? I aquests dies, doncs, mirant-ho, és a dir, et treuen folicles del clatell...
Del clatell, la zona donant.
De la zona donant, del teu clatell, i te'ls implanten allà on et faci falta.
Correcte. Les dues primeres hores és de cap per avall, amb una camilla, de boca terrosa, de cap per avall, i anar traient els folículs del clatell. I els van posar en una bandeja quirúrgica, allà al costat, i estàs un rato,
Se'n treuen centenars.
Molts, sí, sí.
Això és com arrencar l'arrel, diguem, dels cabells.
Ho fan amb una mica de... No sé com és, com un xuclador.
Sí, un succionador.
Un succionador, això. Clar, que t'ho van traient i els van posant al costat. Llavors et giren i estàs, doncs, jo vaig tardar 3 o 4 hores més implantant el folícul un per un.
Anestèsia?
Anestèsia local.
Per tant, és una cosa molesta, però no és dolorosa.
Que és l'única part de dolor que vaig sentir, en tot el procediment, l'anestèsia, no sé, que sí, que és
totalment
les punxades, fan 3 o 4 punxades per anestesiar la part, sí, sí.
Simon, la teva experiència, si fa no fa, és semblant a la seva des que et venen a buscar a l'aeroport?
És semblant, sí, quan arribes allà, diria que el 80% de la gent que arribava anava a pel que anava. La seva manera d'organitzar-se és a través de WhatsApps i d'Excels, és a dir, al final hi ha una persona amb una furgoneta que recull gent i va deixant als diferents hotels. A la vegada, el dia següent, t'envien un email per dir-te a tal hora et vindrem a buscar per iniciar el procés. En el meu cas, vaig anar amb la meva parella per aprofitar el viatge i perquè els dies de cura, doncs, sempre molt millor estar ben acompanyat. Aleshores, en el que ve ser el primer dia, quan fas la primera revisió amb la metge, que és la persona, diguéssim, més autoritzada, és quan et fan tota la revisió, revises tot, fas els pagaments pertinents, i l'operació en si la van fer el dia següent, i l'operació va durar unes 8 hores, va ser primer 3 hores d'extracció, 4 hores cap per avall. Coincideixo amb el Gerard que la part més difícil o dura o molesta són les 17 punxades, 14 al clatell i després 17 a la zona.
Tantes? Sí, 17? No me'n recordo pas, potser sí que eren...
A mi em van ficar 14 i perquè, clar, he de dir que un dels temes idiomàtics allà és que...
Però les punxades són per l'anestèsia?
Sí, per l'anestèsia.
Per l'anestèsia, no?
Sí, t'adormen la zona abans de succionar i després l'únic que estàs notant és que algú t'està tocant, però...
O sigui, no és una sola punxada que t'adorm tot el cap, sinó que és que et van adormir zona per zona, diguem, no?
Ah, exacte. I si hi ha alguna zona més sensible, et cau una altra punxada. I les infermeres, en aquest cas, el seu anglès és curtet, aleshores és pain, mister, pain. Aleshores...
dius, pain, missis, pain.
A lot of pain.
Yes, no, però no intentis donar detalls, perquè si no es perden. Aleshores, les primeres 3 hores va ser l'extracció amb la metgessa, i la veritat és que va ser relativament tranquil, i després et deixen parar a mitja horeta per menjar alguna cosa. Mentrestant encara veus a les dues infermeres que estan agafant fol·licle per fol·licle i ficant-lo en una placa de Petri perquè es mantinguin, diguéssim, correctament els fol·licles. I després comença la segona part, que és la implantació pròpiament dita. La metgessa, en aquest cas, abans d'anar-se'n, et marca la línia per acordar-ho, ho has de signar en un paper conforme... Aquesta és la línia que jo vull i la línia que m'ha acordat. I sí, se'n va ella i deixa 4 infermeres que treballen a destajo, que estan 2 col·locant i 2 carregant una mena de bales on et van ficant els fol·licles. 2 infermeres van ficant fol·licles i 2 te'ls van implantant. Vaig tenir temps, en 4 hores, de comptar el temps que tardaven i tardaven al voltant de 7 segons en carregar cada fol·licle. Aleshores era una màquina de producció constant i començaven des de la part frontal cap enrere, de tal manera que al final tens com més fol·licles implantats, diguéssim, a la part més visual, i la coroneta és la part que de vegades es ressent amb aquestes operacions.
S'acaba la intervenció. L'endemà, amb un avió, ja tornen cap a Catalunya?
Sí, l'endemà, sí, el matí. Clar, jo vaig entrar a les 3 o les 4, es va acabar tard, sí, vam anar a dormir, i l'endemà al matí esmorzem, al migdia la cura per anar més net, per si has tacat una mica, perquè hi ha vegades que sagnes una mica més o tot això, i t'ho posen més net, et canvien tot, i sí, jo agafava l'avió a la tarda.
I el pitjor ve a partir d'ara, no? Entenc, Simón, és a dir, a partir que s'ha fet la intervenció, venen 15 dies complicats?
Correcte. L'únic, deixa'm afegir, amb el meu procés va ser un pèl diferent. Jo vaig quedar 2 dies més encara a Istanbul, perquè la meva clínica, en aquest cas, et demanen que estiguessis 24 hores a l'hotel. A l'hotel estàs en un Sheraton, per tant, patir no paties. Sortir tampoc podia sortir, a les aquelles 24 hores. I a partir d'aquí, a les 24 hores tornaves a l'endemà i el que et feien era el primer rentat, una infermera, per veure que l'operació havia anat bé, et tallaven la cinta aquesta del cap, per tant, tota la inflamació o tot l'anestèsic et començava a baixar per la cara i els propers dies se t'inflaria. I bueno, et donaven a l'hoquei perquè poguessis sortir. També aprofitaven per fer una queta a la venda comercial, que és on també fan uns calarons extres, que
amb
és venent
de productes, etc. Deia això, que el pitjor ve després, el pitjor són aquests 15 dies...
Sí.
Com la fimosis, de fet.
També són 15 dies, la fimosi?
A mi em va costar.
Amb la fimosis no t'has de posar al terra...
Sí. Això no ho hem de fer-ho.
Clar,
per exemple, una cosa és que no pots dormir... És a dir, el clatell, la zona d'on t'han extret els fol·licles, no pot tocar...
Has de vigilar, més.
És a dir, no pots dormir...
No, has de dormir una mica incorporat. O sigui, no amb una
que
cadira.
Que el cap no et toqui directament.
Sí, amb una cadira, però que el cap no toqui directament perquè els fol·lículs que t'acaben d'implantar no rasquin i puguin sortir o quedar-se per allà al coixí. En el meu cas, a mi, jo no tenia massa problemes a la zona de la
coroneta.
De la coroneta. I va ser més de zona d'entrades i de dalt. Però la gent que té problema a la coroneta sí que ha de vigilar molt els primers dies com dormir. Fins i tot recomanen dormir amb un silló per no pujar del tot bé. I és... Sí, és, els primers dies són els pitjors, vull dir, aquests 10-15 dies que comencen a sortir les crostetes, surten unes crostes i evidentment jo estava connectat via FaceTime amb el doctor, amb el contacte d'allà, i cada dia em anava dient com fas, ensenya-m'ho, no, està perfecte, ara ja et pots rentar el cabell amb un sabó especialitzat, tal i qual, que ja ens l'havia venut també, amb aquest altre negoci a part que fan. I sí, són aquests 10-15 dies més fotuts.
Són dos quarts de vuit en punt. Avui parlem d'aquesta cirurgia, d'aquests implants capilars, amb el Gerard Tautet, amb el Simon Fuster. Tots dos van anar fa una mica més d'un any a Turquia a fer-s'ho. Dèiem que havien crescut, que evidentment hi ha moltes intervencions en aquell país i gent d'aquí que va allà, però ha crescut també espectacularment molta gent que s'ho fa aquí, s'ho fa amb plenes garanties, com per exemple el Joan Hernández. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Joan, ells tenen 40 i pocs, tant el Gerard com el Simon. Tu ets més jove, no?
Jo en tinc 25, sí.
I tu has fet?
Sí, m'ho vaig fer ara fa 7 mesos.
Ara fa 7 mesos?
24, encara.
I tu vas fer per què, tan jove?
M'ho vaig fer tan jove perquè, d'entrada, jo he sortit de la família de la mare i tots els homes d'aquesta part de la família ja són calbs des que en tenien 30. I perquè en els últims 2 o 3 anys ja m'estaven sortint força entrades, estava perdent molta densitat, i segurament hauria pogut esperar un parell d'anys o 3, però vaig voler fer-ho a temps de que fos el canvi d'aspecte fos suau, no, diguéssim.
Els hi demanàvem a ells, també t'ho demano, tu, quin va ser el desencadenant, no? Vull dir, per exemple, el Simon deia això un dia que es fot a l'aigua i va amb GoPro i diu, hòstia, però si m'he quedat sense cabells. Tu hi ha un moment que recordis que dius, ara sí que ja m'ho faig?
Jo, més que no va haver-hi un desencadenant concret, sí que recordo que potser el 2018 o 2019 començar a notar que em plantava els cabells a la dutxa i me'n notava menys, no? I llavors, durant els següents 2 anys, anava veient que mica en mica perdia densitat, i realment va ser una decisió que no em va costar massa, perquè ja ho tenia coll avall, que jo anava per quedar-me calb aviat, i que no em venia gaire de gust que em passés, i que mira, que si m'ho podia permetre faria això i cap endavant.
Per tant, ho decideixes, hi ha la cantarella aquesta de Turquia, i dius, què faig, me n'he d'anar allà, ho faig aquí... Això va ser una decisió que vas tenir clara d'entrada, que tu t'ho volies fer a Barcelona?
Jo ho vaig investigar, vaig veure que anar a Turquia sortia, doncs potser m'estalviava vora 700 o 800 euros, però vaig acabar donant prioritat al fer-m'ho aquí a prop, al tenir, no? tenir les persones que feien el procés més a prop, no haver de... Bueno, jo sóc bastant... Valoro molt la comoditat, i el fet de fer-m'ho més a prop doncs em compensava, encara que fos una mica més car.
Mm-hmm. La intervenció, el que han explicat, no sé si els estaves escoltant, el Gerard sí. I el Simon, és semblant, diguem, el que ells han explicat?
Sí, el primer quart d'hora de punxades per anestesiar-te és molest, bastant molest, no? Perquè punxada, i fa mal. Però un cop has passat això, la resta tan tranquil. Vull dir, és monòtom i és llarg, però mira, vas fent i no pateixes absolutament. Mm.
Tu ets professor?
Sí.
Els alumnes què?
Mira, això està una mica lligat a quan m'ho vaig fer. Jo m'ho vaig fer a finals de juny, a la que es va acabar el curs. Diguéssim, de manera perquè vaig fer-me un dia 17 o 18 de juny, crec que va ser, de manera que després ja no vaig tornar a veure els alumnes fins a 15 de setembre.
Uh-huh.
De manera que, com que jo m'ho vaig voler fer, que el canvi no fos gaire gran, no? Encara no estava pròpiament calb ni tenia unes grans entrades, però sí que notava que potser al cap d'un any ja ho estaria, no? I jo crec que, no sé, potser alguns se n'han adonat que hi ha hagut un canvi, potser d'altres no ho sé, perquè realment... Ja els últims mesos de curs de l'any passat duia els cabells més llargs que de normal perquè no se'n veiessin tant les entrades i no sé, no hi ha hagut en aquest sentit ningú m'ha dit gaire res.
Parlàvem això del tabú també, no? Que jo els hi agraïa tant al Gerard com al Simon que haguessin vingut a explicar-ho, que de fet ells ho havien explicat un a la tele i l'altre a les seves xarxes socials. Tu l'has notat, aquest tabú? Ho expliques, no ho expliques? Diguem, com ho has fet això?
A veure, jo no ho he anat proclamant als quatre vents, però sí que no he tingut manies en explicar-ho, no? Quan vaig estar els 7 o 8 dies de baixa de l'institut i vaig tornar pels últims 2 o 3 dies de reunions i els companys em van veure rapat, bueno, alguns ja ho sabien que em feia això, i els altres, quan em van preguntar com és que t'has rapat, els hi vaig explicar, no? Mm-hmm. I amics i familiars, sense cap problema. Llavors, si algú ha notat algun canvi, m'ha preguntat i explicat, i vaja, tampoc. I aquí no m'ha dit res, doncs. Jo tampoc, no? No tinc manies en dir-ho.
L'entens, aquest tabú, aquesta mania?
No, vull dir, no, a mi em sembla un procés lògic, no? Abans deia que al fin, em sembla que un d'ells dos que deia, si és que és el teu, són els teus propis cabells.
Sí, el Gerard.
No? No, no és pas un gran canvi. No, en aquest sentit no tinc la mania, vull dir, no ho he explicat allò a persona que em trobo, persona que li explico, ni com que tampoc soc gaire actiu a les xarxes, no... Mm-hmm. No n'he fet ressò, però tampoc em fa cap mena de mania explicar-ho a ningú, ni vergonya, perquè penso que al final és, una, és un procés lògic, no? Si no pots quedar calp.
Joan, també ells deien com més o menys que a través d'algú que ja s'havia fet un altre futbolista o exfutbolista que coneixia un lloc, tu com, diguem, com t'orientes per dir, bueno, i on m'ho faig, qui conec, qui m'assessora, qui m'orienta?
Clar, jo en el meu cas no coneixia ningú, no coneixia ningú que s'ho hagués fet i vaig haver d'investigar una mica pel meu compte. De seguida vaig veure que preferia fer-ho aquí a Barcelona i a partir d'aquí doncs, bueno, llegeixes articles de les millors clíniques, parles amb unes quantes, t'informes i acabes triant.
Tu ara fa quant temps que t'ho has fet?
7 mesos.
7 mesos. I mantens algun tipus de contacte, diguem, amb la clínica aquesta, que potser si tu fas a Turquia llavors no ho mantens, o com va això?
Sí, jo des de llavors a la clínica hi dec haver anat 4 o 5 vegades ben bones per fer-me algunes revisions. Llavors també m'han fet sessions de mesoteràpia, que són unes injeccions de vitamines i algun component més que reforcen el creixement capilar. I també estic molt content que, bueno, especialment durant el primer mes postoperatori i els primers 15 dies que són durs, jo tinc el número de telèfon d'una persona de la clínica que per qualsevol cosa de seguida la puc trucar, m'hi puc entendre fàcilment, li demano consell i sé que, bueno, he estat realment molt, molt ben atès davant de tots els dubtes que es van sortir.
Gerard Tautet, tu ara et mires al mirall i què penses?
Home, em veig millor, bàsicament per això ho vaig fer. Perquè no m'agradava veure moltes entrades, estava... Sí, bàsicament és una cosa estètica pura. Miro i em veig una mica millor.
Quan va haver de passar des de l'operació perquè diguis, hòstia, tu, però si això...
Ja, sí.
Això és espectacular.
Ara parlàvem dels 10-15 dies que són, sí, els més durillos, el segon o el tercer mes que va creixent, però no creix uniforme, perquè creix hi ha alguna clapeta i dius, ui, 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 aviam si hi ha algun problema. Ja trucava...
Això espanta,
ja trucava a Turquia, escolta'm, això, tranquil, no passa res, ensenyo'm, ho feia un FaceTime i, mm-hmm, i vinga. I al final... jo crec que a partir del quart, cinquè mes, comença a créixer, a mi em va començar a créixer molt ràpid, el quart, cinquè mes. I llavors, fins ara, llavors diuen que el màxim on ja està, diguéssim, tot, és a partir del desè mes o el dotzè mes, uh-huh, i a partir d'aquí ja està. Ja sí que hi ha un manteniment, ho comentava ell ara,
en Joan,
que et recomano que facis una PRP, que és plasma ric en plaquetes, que són com aquestes una injecció, uh-huh, al cap. Això també es fa al genoll, per exemple, quan tens alguna lesió traumàtica, a vegades, que són factors de creixement. Els factors de creixement...
Tu no ho has hagut de fer, no, Fel?
No, de moment... Jo...
Home, Fel, si et fas això al lloc on es practica la fimosi, sí? Tens tot el meu respecte. Eh? Sí. Perquè, déu-n'hi-do, perquè no és agradable. Però això, es fa un cop a l'any, una PRB, i evidentment això ja ho faig en una clínica aquí a Barcelona, que ho fan, que n'hi ha moltes.
Simon, tu et mires al mirall i què ara?
No, és la veritat que em veig molt bé. El que està més content és el meu perruquer, que no ha perdut un client. Però la veritat és que, com a mínim, ara tens versatilitat. Jo crec que som una societat que ens agrada tenir opcions a la vida, no? No ens agrada perdre... No és tant un tema de veure't jove o veure't més vell, que també, però el fet de poder dir, si vull em pentino i si no vull no em pentino i si vull em rapo. Però tinc l'opció, puc escollir. D'altra manera, no tens aquesta opció.
Mm-hmm. Joan, tu?
Jo molt content, la veritat, m'he quedat molt content i amb la sensació que, ostres, no? Jo pensava, t'estàs quedant calb i tindràs 27 anys i n'aparentaràs 10 més. I la veritat és que ara he recuperat una mica de seguretat que estava perdent, no?, en mi mateix, fins i tot.
Sí?
Sí, perquè bueno, jo des dels, no sé, jo fa 10 anys que no em canviava de pentinat, no? I des que amb 16 anys vaig trobar un pentinat amb el que em trobava guapo, vaig dir, ja està, d'aquí no em moc. I el fet de no poder ja dur-lo perquè no, ja no em quedava bé, se'm marcaven molt les entrades, sí, tornava a perdre aquest estar content, no? I el fet d'haver-me fet la intervenció i tal fa que, bueno, que hagi deixat de ser un factor de tal alarma i tot plegat.
Mm-hmm. Mira, tota aquesta estona que estaven explicant, diguem, el seu cas en primera persona, el Gerard Autet, el Simon i també el Joan, us estava escoltant, que ho sapigueu, la doctora Alba Arap. La doctora Alba és especialista en medicina general, màster en medicina i cirurgia capilar i doctora Capil Clínic. Per tant, ha fet unes quantes intervencions, unes quantes cirurgies d'aquestes. Doctora Arap, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Veiem ara perfils de gent de 40 anys, de gent de 25 anys. Quin és el perfil que us ve més a la clínica?
Doncs mira, el perfil, la veritat és que varia bastant. Sí que puc dir que és predominantment home. Uh-huh. Les dones, n'hi ha poques que es vulguin operar. Prefereixen fer tractament. Però en el rang dels
per què?
Homes...
Per què doncs... això?
Perquè, doncs, no sabem ben bé si és una característica, una reticència de la dona a ficar-se en una operació, o perquè, de fet, el mercat publicitari del trasplant capilar està enfocat totalment a l'home, no? Jo he tingut algunes pacients que m'han preguntat perquè no sabien si es podien trasplantar, no? Llavors els he explicat que sí, vull dir que evidentment que també es podien trasplantar. Llavors, pues, potser és que tenim la publicitat molt enfocada cap a l'home, no? I,
perquè l'alopècia afecta igual a l'home que a la dona?
Sí, o sigui, hi ha diferents tipus d'alopècia, ¿vale? No tot és alopècia androgenètica, mal, però dels diferents tipus d'alopècia poden estar afectats homes i dones. Ara bé, és veritat que l'alopècia androgenètica, que és l'alopècia més freqüent, és més freqüent en homes que en dones. Uh-huh. Però les dones també la poden patir. Igual que els homes, es poden operar.
Però t'has de rapar, diguem, no? Una característica...
No, clar, la gran diferència és que amb dones que, per norma general, porten el cabell llarg, ja sabem que no volen rapar-se. Llavors, els hi plantegem la cirurgia sense rapar.
Molt més difícil per vosaltres, entenc.
Exactament.
Clar, molt més complicada. Sí. Una altra cosa que m'ha cridat l'atenció, doctora, que agafeu els cabells, els fol·licles del clatell o de la zona on tinguis més cabells i els implanteu allà on hi ha menys cabells. Això serà sempre així. Diguem, hi ha la possibilitat de que aquests fol·licles vinguin d'un trasplant d'una altra persona? Que no sé, en Fel, que t'ho digui, sí. Si a mi me'n sobren, sí. Te'n dono uns quants a tu. Mm-hmm. Això es fa o no es fa? O es farà?
Això actualment no es fa.
No es fa.
No es fa. Està en vies d'investigació, però de moment doncs, no n'hi ha suficients estudis, perquè bueno, ja sabem que en el tema trasplant doncs la qüestió està en el rebuig de la persona que rep l'òrgan, no? Uh-huh. Llavors, això primer s'ha de fer un bon estudi de si el fol·licle té capacitat o no de crear rebuig. N'hi ha pocs estudis i no s'acaba de saber si el que es diu és que el fol·licle podria actuar com una illa immunitària i no reaccionar, no? Mm-hmm.
Per tant, ara mateix això no és,
no,
això no és
això
possible.
Això de moment no es fa.
Llavors, una altra pregunta, diguem, qui no es pot operar? És a dir, per exemple, imaginem una persona que ens estigui escoltant ara i que sigui molt, molt calba de la part de davant, diguem, però en canvi tingui bastants cabells al clatell. I imaginem-nos el cas al revés, diguem, algú que sí que té entrades, que potser li aniria bé posar-se una mica més, però en canvi té problemes al clatell, diguem. Quin és l'element que vosaltres us fa dir, escolta'm, tu ja no et pots operar?
Val, les persones que no es podrien operar, diguéssim, són les que o bé tenen una gran alopècia, no? Per exemple, una persona que gairebé no tingués cabells des de la zona frontal a la coroneta, no? Uh-huh. I demanés un trasplant per reomplir tota aquesta part, no? Uh-huh. I quan tu valores la zona donant, que la zona donant és la zona occipital i els laterals, veiessis que no n'hi ha suficient com per omplir amb una densitat adequada tota aquesta zona. Llavors, en aquestes persones, nosaltres els plantegem que, per exemple, doncs, sí que poden reconstruir-se una part, per exemple, el frontal, la part de davant, el pic, no?, amb una mica de les entrades, i deixar una coroneta. Si ho accepten, llavors sí, es poden operar. Si diuen no, jo o m'opero i m'ho reconstrueixo tot, o si no, no m'ho faig, doncs seria una persona que doncs, li hauria de dir doncs, com no puc, clar, perquè no n'hi ha suficient, no t'ho puc fer.
D'on no n'hi ha, no en raja, diguem. No, però vaja, en tot cas és la relació entre la zona que vols repoblar, si permets dir-ho així, diguem, i la zona de la qual extrauràs aquests fol·licles. Un últim...
Tinc un, després,
digues.
No, que hi ha d'haver una donant mínima, com per poder, encara sí, sí, ni que sigui fer un frontal, posar una densitat mínima en la zona donant, perquè tampoc el que no pots fer és treure i després que es vegi malament la zona donant.
Uh-huh. Doctora, quants anys fa que et dediques a aquestes intervencions de cirurgia capilar?
Jo fa 3 anys que m'hi dedico.
Has notat en aquests 3 anys una crescuda espectacular de la demanda de la gent que us ve a la clínica amb ganes de posar-se cabells?
Bueno, diguéssim que jo ja vaig entrar en el boom.
Uh-huh.
Jo des que he entrat ja hi ha una alta demanda.
Maria.
Sí, ens escriu una perruquera que diu que, òbviament, és una cirurgia i que això també hi ha riscos, no? Ho diu la Rosana Bové. Diu que ella ha vist, per exemple, una infecció a la zona donant amb 3 mesos de baixa laboral d'una persona que era autònoma. És a dir, quins riscos pot tenir aquesta intervenció? Perquè aquí estem veient casos d'èxit, però suposo que hi deu haver-hi algun cas que la cosa no va tan bé.
Exacte. Bueno, la gent ha de saber que és una operació, tot i que és una operació mínimament invasiva, que el mateix no necessita ingrés, no? I el mateix dia vas a casa, és una operació. Llavors, els riscos pues, són els intrínsecs de qualsevol cirurgia, no? Amb els fàrmacs que utilitzem, pues, hi ha gent que mai ha estat exposada, no? I pot ser una al·lèrgia, per exemple. I després estan els riscos propis del postquirúrgic, no? És a dir, doncs, per exemple, una infecció tant de la part donant, com deia aquesta senyora, o de la part injertada, no? Llavors, clar, nosaltres el que fem de seguida és un control a les 48 hores del trasplant per observar totes les zones que s'han treballat i veure si hi ha algun fol·licle infectat i llavors pues, ens posem en marxa, canviem els antibiòtics o el que calgui, no? Una possible cosa que pot succeir, que està descrita, jo no l'he vist mai ni conec a cap company, no?, que li hagi passat, però descrita està, no?, en els llibres, pues és una necrosi capilar, no?, que, ojo, això pues és una zona d'on has treballat, està la zona a injertar, que el rec sanguini, doncs, després de la cirurgia no s'ha restablert correctament i el teixit comença a morir, no? Això seria com del pitjor que
un cas extrem, en tot cas,
hi ha pacient en un trasplant capilar,
en tot cas sí que està bé, diguem, advertir això a la gent que és una cirurgia, vull dir que és una intervenció i que evidentment doncs això no és una qüestió de caprici, però és fort, això
és una cirurgia, sí.
És fort, doctora, és cirurgia, això dels cabells, que no? el pes que té els cabells en la imatge d'una persona i fins i tot en l'autoestima, ara ho sentíem, no?, amb les persones que avui ens acompanyen.
Sí, sí. Però bé, bueno, són coses que ja et dic, estan descrites, però ni molt menys són freqüents. No conec cap col·lega que s'hi dediqui que, en quant a la necrosi, que li hagi passat, Casos de foliculitis, doncs, bueno, en trobes de tant en quant, però per ser tan important fer un seguiment estret del pacient que supera, no?, per de seguida posar tractaments.
Doctora, doncs moltíssimes gràcies. La doctora Alba Arab, que és especialista en Medicina General, màster en Medicina i Cirurgia Capilar i doctora a Capil Clínic. Fel, escolta'm, més vols?
No, res. Vull
què més vols?
Les preguntes que els has fet amb ell, com a mires el mirall, com et veus, jo també. Vull dir, més segur, més feliç.
Tu ara quan
feliç...
et mires el mirall... O sigui, l'any 88, quan vas sortir de l'operació i vas
ells,
mirar el mirall...
Era com ells.
Com ells,
sí, més això, anar revisant... I...
Feies 90, també.
Feies
90.
D'alçada.
Va, deixa'm que em sembla que tinc el telèfon encara el Joan Hernández. Joan, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada al Joan, gràcies Simon Fuster per venir avui a explicar-ho i gràcies Gerard Altet.
Gràcies a vosaltres.
Escolta'm, els comentaris que et fan, no sé, els que t'han fet aquí entrant a RAC1, tots els companys d'esports,
sí,
t'hi deus trobar habitualment,
home, i tant,
no?
Sí, home, sí, a més ja els conec de fa temps i sempre hi ha... El...
Bueno, però que eren molt positius,
sí,
eh?
Sí, sí, no, i tant, sí, sí. Sí, 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 rejuvenit tothom i
també
fas una mica la conya.
Podeu
i...
veure les imatges, de l'abans... del durant, diguem, d'alguna manera, i el sí, després a les xarxes socials del programa, si teniu curiositat.
A mi el que de l'Autet, al final, el que em fot més enveja, però és que ha jugat a primera divisió i ara això...
Escolta'm, Girona, Fel, el Girona va com,
imparables,
com un tiro.
Imparables, hem deixat pel Rayo que es desgasti i nosaltres directes a primera.
Sí, senyor.
Va, ara tornem, gràcies.
Gràcies.
Gerard, gràcies, Simon.
Merci.
Aquestes festes tenim ganes de celebrar. Gaudiu amb Castell d'Or de caves exquisits, ecològics i de proximitat. De la nostra terra a les teves mans. Seleccionats entre els millors caves de Catalunya, amb dues grans medalles d'or als Premis Binari 2020-2021. Ens trobareu a les millors botigues especialitzades i a la nostra botiga online. Castell d'Or. Aquest Nadal fem únic cada instant.